Un quart de set, ressona encara la beatificació de Joan Pau I diumenge passat al Vaticà. Joan Pau I va ser el papa que va ocupar un temps més breu la seu de Pere en la història contemporània. Aquest diumenge passat, en una plaça de Sant Pere del Vaticà plena i entre la pluja, Francesc va declarar beat un dels seus predecessors. Albino Luciani, que va ser patriarca de Venècia i després com a papa va adoptar el nom de Joan Pau I, va substituir Pau VI i va ser el primer a assumir un nom doble, concretament els dels seus últims dos predecessors, Joan XXIII i Pau VI. Amb mentalitat oberta i un projecte pastoral basat en la transmissió alegre de la fe, Joan Pau I, conegut com el papa del somriure, ha estat conegut des d'aquesta condició i també molt estimat i molt venerat pels qui s'han encomanat a ell de cara al que ha estat ja la seva beatificació. En parlem amb el sacerdot i eclesiòleg Salvador Pié Ninot, rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, entre moltes altres missions durant la seva vida. Doctor Pié Ninot, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies, com està?
Bé.
Molt bé. Només 33 dies de papa, de bisbe de Roma, després d'un pontificat de 15 anys, que segurament vostè també recordarà, com va ser el de Pau VI, i abans del de Joan Pau II, 27 anys gairebé. Podem dir que és una anomalia en la història dels papes, oi? Aquest pontificat tan breu.
Sens dubte. I a més d'una manera tan sorprenent, perquè el van trobar mort, diguéssim, ja. O sigui, no hi va haver cap malaltia que es pugui dir coneguda, i per tant sí que va ser tot una cosa realment que després ha portat a moltes fantasies, però l'únic que sabem és que bé, doncs va ser trobat doncs, quan ell estava resant, estava llegint, i llavors doncs, va tenir... Llavors poden fer moltes hipòtesis, i, bueno, però tampoc no ens serveixen de gaire.
Clar.
El que es pot dir que era una persona que tenia la seva característica, aquest papa bo de tarannà, i quan parlava molt, també una cosa que no s'ha dit gaire aquests dies, quan deia que també havia de dir que Déu és mama, mare, a part de pare. És a dir, subratllant aquest aspecte pare, maternal, i dels pares, que no és purament masculí també, sinó també femení.
Uh-huh.
Això va ser una de les característiques curioses que ell tenia, però que em sembla que també posaven de relleu aquest caràcter que allà de l'estimació que Déu ens té, que pot ser estimació que no solament de pare paternal, sinó també és mare maternal.
Sí, sí.
La síntesi dels dos.
Aquesta actualització del llenguatge teològic, podem dir, no?
Exacte, d'alguna manera, sí.
D'alguna manera seria això. En tot cas, Joan Pau I, efectivament...
Una mica als moments de tot el tema del gènere, i d'alguna manera ell volia donar una resposta una mica sorprenent, perquè en aquell moment encara no es parlava tan fortament aquest tema del gènere, no?
És clar. No, era el 1978, fa 44 anys, ha plogut molt des d'aleshores, però en tota la història de l'Església tampoc és gaire temps, no? Podíem tenir aquesta dualitat a l'hora d'analitzar el temps. Com vostè ha dit, doctor Salvador Pié, a Joan Pau I el van trobar mort al matí. Alguns diuen que havia manifestat que tenia un cert dolor, s'havia sabut que havia tingut un cert dolor al pit i que això podria haver desencadenat un infart. En tot cas, com vostè diu, aquests misteris del Vaticà, si em permet dir-ho així, no? És a dir, no hi ha tradició de fer autòpsies, no s'ha dit res, però tampoc hi ha cap evidència ni cap indici que fos enverinat o assassinat.
Exacte, tot aquest tema que es poden haver dit, però no podem dir res, i per tant, jo que ens quedem amb el fet i dels seus bons missatges.
I tant.
El papa Francesc, en l'homilia d'aquest diumenge, realment feia tot un resum de diversos aspectes d'ell molt, molt propers, no? Volem fer-lo una persona com molt propera, en aquest sentit.
Sí, sí, el papa de la proximitat.
Penso que això també, potser això de la senzillesa li va portar un cert drama al veure que el tema és bastant més complex, un home de fer de papa.
És clar, fer de papa i buscar la senzillesa a vegades és difícil, perquè sempre el papa ha de tenir una dignitat també, no?, de cara al món. En tot cas, doctor Salvador Pié, a banda del que ja ens ha comentat, què ens ha deixat Joan Pau I dins la història recent de l'Església? Potser el pòrtic de les necessàries reformes, ell potser no era un reformador encara, però sí que apuntava, no?, cap a uns canvis.
Sí, jo diria que una mica... Després de Pau VI, que brillant, i a més un home doncs, molt culte i molt elaborat i molt que coneixia molt bé, hi ha una mica, jo crec que s'ha de tenir en compte que ell estava a Venècia, i Joan XXIII havia estat a Venècia. És a dir, d'alguna manera, ja com si d'alguna manera es volgués tornar a dir, bueno, mira, doncs un gran home que va ser Joan XXIII, doncs tenim aquí una persona similar per la senzillesa. El que passa que no tenia tanta la història de Joan XXIII, que havia sigut nunci a París i havia conegut a De Gaulle, per exemple, no? O havia estat a Turquia, doncs per tant hi havia... Era. Però també venia de Venècia, no? Penso que això també podria ser un pes important en els electors, no?
Sí,
que
sí.
Volguessin dir, tornem a un estil clarament conciliar, no? Això no era indiscutible, però no tant un intel·lectual com d'alguna manera era més Montini i coneixedor de la cúria i tot plegat, sinó un home senzill, en el sentit millor de la paraula, sí. Molt pastor.
Més pastor que no pas intel·lectual o acadèmic, no, per entendre, o diplomàtic, perquè no venia del camp diplomàtic.
No, tampoc, així com un Joan XXIII sí que hi venia, en canvi aquest no.
Sí, sí.
Jo penso que això també ve després compensat, perquè quan fan després elegeixen Joan Pau II, canvien totalment. Aquí no pot ser que un papa se'ns mori davant d'això, hem de buscar una persona forta. Forta.
I van buscar un papa de l'est de l'Església del Silenci, no?, que es deia.
Silenci, sí, sí. Però que ja era un tiparro, eh?
Sí, 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 i de 58 anys només, o sigui que apuntava un pontificat llarg.
He sentit a dir, intentem damunt que no se'ns mori al cap d'uns 4 dies, bueno, menys previsiblement, i després que també, d'alguna manera, porti un discurs més... bueno, una mica ja és una història diferent. En canvi, Luciani era més un continuador clarament del concili, la senzillesa, allò que havia deixat també bon, ja assenyalat Pau VI amb la reforma de la cúria i tot plegat, segurament hauria sigut un home de poques grans qüestions, en canvi de molt aquest tarannà molt proper, molt més pastoral, per entendre'ns d'alguna manera, en sentit positiu, no?
Queda clar, com vostè ha dit, que Joan Pau I era un papa conciliar perquè havia participat, ja el Vino Luciani abans de ser papa, en totes les sessions del Concili Vaticà II, sí. Per tant el coneixia prou bé.
Sí, el que passa és que és veritat que ell pràcticament no va intervenir, així com en canvi Joan Pau II sí que havia intervingut. O sigui, jovenet, que era auxiliar, ja se'l veia, a part que hi havia aquest tema, esclar, de Polònia, que marcava molt.
Clar, amb l'Església perseguida, Església Catòlica majoritària i perseguida, no?
Sí, sí. Té molt diferent.
Evidentment.
Quan estem en un canvi que vol ser més línia, jo diria Joan XXIII, per entendre'ns, que no pas altres coses, jo diria. Vaja.
Molt bé.
Són coses que podem dir.
Són coses que podem interpretar, efectivament, de la història recent de l'Església. Bé, una última qüestió sobre el papa Joan Pau I, ara nou beat. El fet que sigui beat i en el futur esperem que sant, ajudarà a conèixer més la seva figura, que potser passa una mica inadvertida, no?, per aquesta brevetat.
Potser sí. No, aquí també hi ha un fenomen que, esclar, ha sigut una situació difícil i el papa ha volgut tirar endavant. Esclar, va haver-hi aquest fenomen que va haver-hi la mort de... al final, i la mort de Joan Pau II, santo súbito.
Sí.
Això va portar com una mica de dir, bueno, si hem fet papa sant, que he fet aquest papa sant, també podem fer. Llavors va venir el de Joan XXIII, el de Pau VI,
sí,
i aquest, que és el que havia quedat com a menys conegut,
sí.
Doncs va, almenys que sigui beat. O sigui, hi ha també aquí una cosa que és una mica nova en l'Església, que és que els papes recents ja siguin sants.
Sí, sí, això, sí.
Va ser un fenomen, sobretot a partir, llavors, home, no pot ser, si Joan Pau II, el respecte, doncs, la gent dirà, però, esclar, un Joan XXIII, un Pau VI, grans papes, que no siguin sants.
Doncs, una també.
Una cosa, també, que sí, que porta una mica, que no era la tradició.
Exacte.
El 16, amb el de Santo Súbito, i ell havia sigut un gran col·laborador de Joan Pau II,
doncs,
ho porta, no?
Sí, sí, és com una aclamació popular, no?, per impulsar la santedat d'aquests papes tan carismàtics.
No, però és que Joan Pau primer encara queda poc, i per això hi ha molt poca gent que l'hagi donat, només hi ha hagut un miracle, doncs he de dir, mira, no, però és que val la pena també, no?
Sí,
però
sí.
Va lligat també a aquest tema, que és una mica nou, de bueno, però esclar, per exemple, hi ha grans papes anteriors que estan... però són sants.
No, exacte.
Els 12, qui diria que Pius XII no hauria de ser sant, sí, per entendre'ns, per
sí. Sí, sí.
De nom, o Pius IX, també, només hi ha Pius XI, Pius IX, bueno. Vull dir, va una mica lligat al tema de... Jo ho lligo amb tot això del tema dels santos, sobretot del Joan Pau II.
Sí, 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 és el fenomen d'aquest efecte, per dir-ho així, santo subito, d'aquell abril de l'any 2005, quan va morir Sant Joan Pau II.
Exacte, sí. Bé. Escolta, jo crec que també ens convé aquest tipus de testimonis.
I tant.
I tal, i per tant, d'un papa que és a la línia de Joan XXIII.
Sí, sí. Veurem què passa quan ens deixi. Esperem que trigui a deixar-nos Benet XVI o el mateix papa francès. Segurament hi haurà també moltes expressions populars, no?, d'exaltar la seva santedat, de tots dos.
És el tema, sí. Però tampoc no convé gaire, això, no convé tant.
Clar, perquè no convé la papolatria, per entendre'ns, no?
No, tampoc. Llavors jo penso que una mica també... bueno, doncs està bé, però no, evidentment... Que ho són, ja estic convençut que ho són.
Sí, són exemples de vida en molts casos, certament.
Però no cal tampoc... Esclar, quan tu el papa diu que tens el sant del veí del costat, això és el que ha aproximat també la santedat a la vida molt, molt, molt quotidiana.
Efectivament, no? Sí. Sí, sí, amb aquesta famosa exhortació de fa un parell o tres d'anys sobre la santedat, el sant de la porta del costat, efectivament, exacte, que no cal tenir aquest reconeixement oficial per ser sants ara, o santes, que tots estem cridats a ser-ho. Bé, doncs, moltes gràcies, doctor Salvador Pier, rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, també professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Potser una darrera pregunta, encara que sigui per respondre molt breu. Quina impressió té d'aquesta reunió última de cardenals? Evidentment, el papa francès no ha renunciat, continua amb la seva tasca, potser renunciarà algun dia. Com veu la situació de l'Església amb aquesta gran constitució apostòlica, no?, sobre la reforma de l'Església?
Què ha passat? Poc de soroll, poc soroll, i han fet molta feina.
Això és important, oi? Poc soroll, però molta feina.
Sí, perquè, evidentment, que vol dir prendre's molt seriosament la reforma de la cúria per simplificar-la d'alguna manera i també per donar-li la importància que té. Llavors, és una mica un acte comú del papa de voler dir, va, això de la cúria era un tema ja pendent, però sense que surti cap notícia, només va sortir aquella notícia dient que hi havia molta gent que havia parlat amb la sinodalitat i tot això,
sí.
Però no hi ha cap notícia, no. Doncs ja està bé, perquè van fer feina.
Això.
No era una cosa, a veure, com podem que s'estructuri millor aquesta reforma que es fa de la cúria? Com això pot estar més proper, com la gent també que hi hagi laics i laiques que tinguin màximes responsabilitats, perquè no és necessari que siguin malbisbes o capellans, això va entrant també en la funcionalitat de l'Església, no?
Sí, sí.
No sé, jo penso que això a mi m'agrada en el sentit de que no cal fer soroll de grans reformes, que la reforma ja és aquí i vol també ara. I llavors no hem volgut donar gaire notícies, cosa que a mi em plau.
Molt bé.
Però han fet feina, perquè aquest papa és de fer feina, eh?
I tant, i tant. I una bona manera de llegir la notícia sobre això és llegir precisament la Predicat Evangelium, que és una constitució molt interessant.
Sí. Exacte.
Moltes gràcies, doctor Salvador Pier, eclesiòleg i també rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Una abraçada i fins una altra.
Sí, aprofito per felicitar-te, diaca, eh?
Ah, moltes gràcies, mossèn. Aquí estem al servei del que es pugui, del que calgui. Ja sé que vostè té nomenat ara un altre diaca, també company meu, Pere Manonelles, a Santa Maria del Mar, oi?
Exacte, sí.
Doncs que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.
Adéu-siau.